Moments d'òpera.
Bona nit i benvinguts als Moments d'òpera, una producció d'Olesa Ràdio per a Com Ràdio. Aquesta setmana hem estat coneixent què és el verisme, una escola operística que ens vol parlar de la crua veritat. Amb el pas dels anys, i l'òpera d'avui n'és una referència, el verisme semblava un tant caduc, per això els autors exploren noves sonoritats per ampliar la música a nous camps. Això ens porta fins al postverisme. L'argument ja no ha de parlar-nos de fets que ens poden ser propers ni tan sols veritat. Aquest és un nou estil, el postverisme, més rígid i agressiu i amb sentiments amorosos molt més explícits.
Moments d'òpera, amb Albert Galzeran.
De fet, avui coneixerem una òpera en tres actes de Giacomo Puccini, amb un final realitzat per Franco Alfano sobre el llibret de Giuseppe Adami i Renato Simoni, basat en l'obra teatral de Carlo Gozzi, del mateix títol, però de l'any 1764. Van estrenar-la pòstumament al Teatre a la Scala de Milà, sota l'atenta direcció d'Arturo Toscanini, el 25 d'abril de l'any 1926. L'estrena a Catalunya es va produir a Barcelona el 30 de desembre de l'any 1928 al Gran Teatre del Liceu. No crec que sigui difícil concloure que avui, de Giacomo Puccini, escoltarem l'òpera Turandot. Mentre escoltem la introducció a l'òpera, mancada d'obertura, dirigida avui per Zubin Mehta, anem a conèixer els personatges principals dels molts que intervenen aquí en aquesta Turandot de Puccini. Turandot, precisament, és la princesa xinesa d'una època remota, glacial i freda, filla de l'emperador El Toum. És un paper per soprano dramàtica molt exigent en la seva zona més aguda. Calaf és un príncep exiliat de Tartària, fill del rei Timur, enamorat, ell, Calaf, de Turandot. És un paper per tenor spinto, per tant, un tenor d'una veu molt gran que pugui superar un gran teixit orquestral. Liu és la criada de Timur, enamorada de Calaf, paper aquest que ha de cantar una soprano lírica. I destacarem també la part de Timur, que és el rei exiliat de Tartària i pare de Calaf, paper de modest relleu per Abaix. També hi apareixen els tres ministres Ping, Pang i Pong, un baríton i dos tenors, i el cor, que hi té una representació força important. Puccini va començar el seu treball sobre Turandot al març de l'any 1920, després d'una trobada amb els llibretistes Giuseppe Adami i Renato Simoni. La composició va començar el gener de l'any 1921. Al març del 24 havia completat tota l'òpera excepte el duet final. No obstant, estava insatisfet amb el text del duet final i no hi va continuar a treballar fins al 8 d'octubre, quan va decidir-se per la quarta versió que Adami li va presentar del duet. El 10 d'octubre li va ser diagnosticat un càncer de gola i algunes setmanes més tard va traslladar-se a Brussel·les per a sotmetre's a un tractament mèdic. Allà li va ser realitzada una intervenció quirúrgica el 24 de novembre, però Puccini va morir arran de les complicacions el 29 de novembre de l'any 1924. Va deixar 36 pàgines d'esbossos en 23 fulls per al final de Turandot, amb instruccions que Riccardo Zandonai havia d'ocupar-se d'acabar l'òpera. Però el fill de Puccini, Tonio, va negar-s'hi, i Franco Alfano va ser triat per organitzar i donar forma a aquests esbossos. Alfano va proporcionar una primera versió del final amb pocs passatges de la seva pròpia inspiració i amb unes poques frases afegides al text que es considerava incomplet, fins i tot pel mateix Puccini. Després de severes crítiques per part de l'editor Ricordi i del director Arturo Toscanini, es va veure obligat a compondre una segona versió molt més fidel als esbossos de Puccini, fins al punt que va eliminar part del text d'Adami perquè Puccini no havia deixat cap nota sobre la seva música. La preocupació real de Ricordi no era la qualitat de la música, sinó que aquesta sonés com si hagués estat composta realment pel mateix Puccini i, per tant, l'aportació d'Alfano havia de ser subtil. El debat sobre quina de les dues versions és la millor és encara obert, però el consens tendeix a considerar millor el primer final. L'estrena de Turandot va tenir lloc a la Scala de Milà el diumenge 25 d'abril de 1926, un any i cinc mesos després de la mort de Puccini. Aquella nit, enmig de l'acte tercer, dos compassos després de les paraules Liu, poesia, l'orquestra va aturar-se. Toscanini va aturar-se també i va baixar la batuta. Va girar-se cap al públic i anunciar: qui finisce l'òpera perquè a questo punto il maestro è morto. És a dir, aquí acaba l'òpera perquè en aquest punt el mestre va morir. El teló va caure lentament. Les següents representacions, però, van incloure el final d'Alfano. No cal dir, però, que Turandot és una òpera que ha gaudit d'una gran popularitat i jo crec que conté l'àrea més coneguda, si més no, a dia d'avui, del món de l'òpera. I segur que ja saben per on vaig. Però no ens avancem. Anem a conèixer l'argument. El primer acte comença davant del Palau Imperial on viu Turandot. Un mandarí anuncia la llei del país. Popolo di Pechino, la legge è questa. Qualsevol home que desitgi casar-se amb Turandot haurà de respondre als tres enigmes que ella proposarà. Si falla, serà decapitat. El príncep de Pèrsia ha fallat i ha de ser decapitat a la sortida de la lluna. Quan la gentada entra per les portes del palau demanant sang, empenyen un home sec, que cau a terra. La seva esclava, Liu, demana ajuda. Un jove escolta els crits i reconeix en l'home sec el seu pare, Timur, el destronat rei de Tartària, de qui s'havia separat i extraviat temps enrere. El jove príncep demana al seu pare que no desvetlli el seu nom perquè tem els soldats xinesos que van conquerir Tartària. Timur narra al seu fill que, entre tots els seus servents, només Liu li ha sigut fidel. Quan el príncep pregunta a l'esclava el perquè d'aquesta fidelitat, ella diu que una vegada fa molt de temps, ell, Calaf, va somriure-li. La lluna surt i la gentada que demana sang queda en silenci. El condemnat príncep de Pèrsia passa entre la multitud en el seu camí al patíbul i la gentada sent pietat del jove, demanant clemència a Turandot. Apareix la princesa i amb un simple i imperiós gest ordena que continuï l'execució. El príncep de Tartària, que mai no havia vist Turandot, se n'enamora sobtadament. El condemnat crida el nom de Turandot amb eufòria, la multitud crida d'horror. El príncep de Pèrsia ha estat decapitat. Timur demana al seu fill que desisteixi i Liu, que està secretament enamorada d'ell, s'aclama «Signore, escolta», per tant que no intenti encertar els tres enigmes. Els ministres Ping, Pong i Pang apareixen i avisen al príncep que Turandot és inabastable. El príncep, però, refusa escoltar-los i es dirigeix al gong que penja a la façana del palau. Dient el nom de Turandot, colpeja el gong tres vegades, declarant-se, d'aquesta manera, pretendent. Ping, Pong i Pang riuen i cau el taló. Liu és la soprano Montserrat Cavaller, el príncep Calaf és el tenor Luciano Pavarotti i Timur, el baix Nikolai Giaurov. Escoltem aquest Signore Ascolta i Non piangere Liu, que és alhora al final del primer acte.
La mitjanit, de dilluns a dijous, és pels moments d'òpera.